Estareu davant de l'home més fanàtic de rock que hi ha en aquest país i, evidentment, no podies aprofitar l'oportunitat de colar alguna banda sonora d'alguna de les seves pel·lícules en algun moment. Aquest Bill Conti, Gonna Fly Now, la banda sonora de Rocky, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, que jo crec que li ve al pèl a la secció que tenim ara, perquè Eduard Barceló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo crec que és apropiada, no?
Sí, sí, se m'ha escampat el riure perquè he dit, ostres, es nota ja que estan aquí amb l'ambient ja esportiu.
És una bona cançó per motivar-nos, no? I algú es demanarà, hosti, per què necessitem motivar-nos? Perquè segurament hem tornat de les vacances i hem tornat que la pobra bàscula ens està demanant encara auxili, no?
He de dir per això que és una mica antiga, eh? Llavors, igual ens motiva els que som de la generació del 70, 80, vull dir, la generació del 2000... Jo ja crec que ja no és la seva.
Bueno, jo soc dels del 93, eh? I a mi encara... Bueno, també és veritat que jo no soc objectiu amb Rocky, eh? Però...
Doncs, sí. Ara és important recuperar una mica la motivació per tornar a fer activitat, no? Perquè després de l'estiu i, a més, aquest any tan estrany, que hem fet activitat física però no hi ha hagut curses i ha estat tot una mica especial... Doncs sí que és important recuperar una mica el que seria l'hàbit de tornar a fer activitat física de forma regular, que ens ajuda a estar bé amb nosaltres mateixos, afrontar millor l'estrès de la feina, l'estrès de totes les coses del dia a dia, no? De l'agenda que tenim tots molt ocupada, i bueno, és una bona manera de recuperar els hàbits, no?
I deixa'm dir-te també, ja n'hi ha prou de challenge i companyies, eh?
La veritat és que a mi això em fa una mica de rabieta, perquè és que al final jo no sé si ho fan per ells mateixos o ho fan per les xarxes socials, no?
Bueno.
El meu dubte sempre és si ho farien si no hi haguessin ni Instagram, ni Facebook, ni res. Jo ho tinc claríssim, jo sí que ho faig, perquè a mi m'agrada molt fer activitat, gaudeixo molt, però la gent aquesta que necessita l'aplaudiment i el reconeixement social... com una motivació externa, crec que no seria la millor font, no? El que és realment sostenible i s'allarga amb el temps i que, per tant, un pot gaudir més, és la motivació interna, no? La que tu mateix et generes perquè tinguis il·lusió i perquè puguis fer una cosa sense necessitar de l'exterior, no?
Estic completament d'acord, Edu, ja t'ho avanço. Matisant una miqueta el que deies al principi, ja per entrar una miqueta en matèria, obrirem el meló ara mateix, el tallem per la meitat. Sí. Hem tornat de vacances, segurament alguns amb alguns quilos de més, i és veritat que també, el que avançaves tu, que venim d'alguns mesos on segurament no hem fet l'exercici físic als que estàvem habituats, si és que en fèiem, com o quina és la millor manera de reprendre tota aquesta activitat?
La millor manera seria que no ho haguéssim deixat. Això, a mi hi ha una frase que m'agrada molt, que és busca't una feina que t'agradi i no hagues de treballar en tota la teva vida. Sí. Doncs amb l'esport passaria una mica igual. És a dir, hauries de trobar una cosa que t'agradés tant, que les vacances, si te'n vas 15 dies i no pots agafar la bici o necessites un material especial i te'n vas 15 dies, no passa res. Però que realment les vacances no siguin una excusa per deixar de ser allò, no? Perquè en realitat has triat una activitat que t'agrada i per tant, les vacances o aquell temps que tens més de lleure, el que fas és aprofitar fins i tot no per fer menys, sinó al contrari, per fer més, no? A mi hi ha molta gent que en bicicleta els agrada molt i el que fan és aprofitar les vacances i fer-ne més, no? Fet aquesta puntualització, per aquells que encara no han trobat, i puntualitzo, que encara no han trobat la seva activitat física, el que seria important és que realment aquest any es plantegessin dir, ostres, vaig intentar buscar-la, vaig a veure què és el que realment em motiva per intentar tenir aquesta continuïtat i per evitar aquestes fluctuacions al llarg de l'any i que siguin més constants, més sostenibles i que puguis gaudir de l'activitat no com una obligació, sinó com un espai teu personal d'estar amb tu mateix, de gaudir l'activitat, de cuidar-te i d'obtenir després uns resultats en forma de benestar i de salut, no?
Ah, ara que comentes tot això, també m'agradaria fer un punt important, i a més tu ets bon coneixedor del tema. D'ençà que es va acabar el confinament, dona la sensació, i segurament jo ho podíem demostrar amb fets, que tant la bicicleta com, per exemple, la muntanya han patit un rebrot a nivell d'usuaris molt gran, de fet.
Sí, sí. Jo diria que han arrasat.
Exacte.
Sí, sí, sí. Vas a les botigues de bicicleta i costa trobar bicicletes. Tinc un company que hi treballa en una botiga del país i m'ho deia. Diu, ostres, és que realment bicicletes d'alta gamma, de baixa gamma, de mitja gamma, és que s'ha venut tot aquest any, no? I no només això, no? Gent que feia corrons durant el confinament, sinó que després han continuat fent activitat i bé, de fet, les carreteres del país n'estan plenes, no?, de ciclistes, tant de fora com d'aquí, no? I després la muntanya també és un altre dels valors que tenim aquí al país, que realment doncs, la gent s'ha adonat de la importància que té per aprofitar-la i per gaudir-la, no? Llavors, doncs, sí que són dues coses que, ostres, que val la pena que ho aprofitem. Sobretot ara que ja començarà una mica el fred i que, ostres, la bici s'acabarà, no?
Exacte. Jo, de fet, he de reconèixer que jo sóc d'aquest seu un grup de la muntanya, que no havia fet muntanya en sa vida, i ara s'està començant animant. També t'he de dir que d'una manera molt esglaonada, perquè jo, evidentment, per trails encara no estic, però precisament, i aplicant-ho al meu cas, així aprofito i t'ho demano, què és el que recomanaries per a tota aquella gent que s'està iniciant en aquest món, per exemple, de la muntanya?
Sobretot que siguin molt progressius i que busquin més el fet de sortir una mica cada dia que no pas un dia fer la gran pallissa i després estar 4 dies sense poder-se moure. Al final el que dona la progressivitat és evitar lesions, evitar doncs, malestars, dolors, evitar doncs, això, no? que arribem cansats en extrem i, per tant, doncs, que puguem fer una activitat més regular i més constant. Això seria fonamental. I després també que no només que no s'oblidin que, a part de l'activitat aeròbica, que és la que està de moda i han tingut el boom enorme els últims anys, doncs sí. L'activitat aeròbica, dintre del que seria l'espectre de les qualitats físiques que caracteritzen un ésser humà, doncs la resistència és una d'elles, però hi ha altres qualitats que el que fan és donar i completar la condició física de cada persona, no? I per tant, doncs és molt important no només treballar la resistència, sinó que treballar també sobretot la força, la flexibilitat, la coordinació, una sèrie de qualitats que, ostres, ens permetran continuar gaudint més de l'activitat que potser hem triat com a principal, que pot ser els trails o el ciclisme, o el que sigui, o l'esquí de muntanya després de l'hivern, no? Però que és important no només cuidar un aspecte, sinó la resta de l'espectre que conforma la condició física.
Punt important, aquest, perquè em deixaràs fer una petita puntualització, així més a nivell còmic. Conec algú que és el típic perfil d'aquestos de gimnàs, de que fa molta musculació, que evidentment el veus i es nota que és una persona que es cuida moltíssim, fins i tot et diré que està gairebé inflat, tenim una miqueta el prototip, suposo, tots al cap. I li va donar per començar a fer muntanya i el que es va trobar que tenia uns problemes d'articulacions i de malestar, això que deies tu ara, que al final li dona sentit precisament a tot això que apuntaves ara, no, Edu? De la flexibilitat, per exemple, a l'hora que treballes la força.
Sí, sí, sí. I sobretot jo crec que el que li va passar amb aquesta persona és que ell estava acostumat a una càrrega d'entrenament exigent. Exacte. Perquè estava acostumat i ell es veia fort i podia, mentalment era capaç doncs, de fer unes càrregues importants, però clar, ni a nivell muscular ni a nivell estructural doncs, ell estava preparat doncs, per assimilar aquelles càrregues. No? I inclús et diré més, el seu organisme, el seu cos, probablement estava a un pes per sobre del que seria el típic prototip d'esportista de resistència. No? I clar, no és el mateix córrer amb una motxilla a l'esquena de 5 o 6 quilos que no portar-la. No? Això al final els genolls pateixen, tot el sistema osteoarticular en general pateix. No? Llavors, penseu que cada esport és com si tingués un disfraç. Un disfraç a nivell corporal, que també un disfraç a nivell de moda, perquè últimament la cosa s'està posant amb molt de glamour, saps? Però em refereixo a un disfraç corporal, no? Si us fixeu, tots els ciclistes, més o menys els escaladors, tenen el mateix disfraç corporal, els sprinters també. Doncs en aquest cas, el que no podem fer és agafar la disfressa de gimnàs del típic persona doncs, que ha treballat molt la seva musculatura per una qüestió més de capacitat, de força, i de cop passar-la al que seria la disfressa de resistència. O sigui, aquí hi ha d'haver-hi un procés. I també lliga amb el que et deia abans, no?, de ser molt progressiu. O sigui, encara que siguem capaços psicològicament de resistir aquelles càrregues, doncs, ostres, hem de pensar que el nostre organisme necessita un procés d'adaptació, com tot, no? I, per tant, doncs, hem d'anar a poc i pas a pas per anar fent aquesta transformació.
Sempre que es parla de transformació o d'adaptar-se a noves situacions, o, per exemple, quan ja fa temps que no fas alguna cosa i després hi tornes, hi ha un concepte que s'utilitza molt, que és aquest de la memòria muscular. No sé què ens podries aportar al respecte.
La memòria muscular és el que t'aporta el fet de saber exactament com es fa certs moviments. I, per tant, doncs, et dona aquesta capacitat de que encara que físicament no estiguis en el teu millor moment, doncs siguis capaç de, en igualtat de condicions físiques que algú altre, que no té aquest bagatge al darrere, doncs tu vagis millor, no? És curiós perquè contra més tècnica és una activitat, més important és aquest concepte de la memòria muscular. Per exemple, amb natació, la natació és 75% aproximadament tècnica i la resta és físic, no? Sí. Els que han sigut nedadors tota la vida, encara que no hagin entrenat i potser hagi passat anys que no han fet una piscina, si són nedadors de tota la vida, sempre estaran per davant d'una persona que no ho hagi fet, no? De tota manera, s'ha de pensar també que la memòria muscular pot ser perillosa, no? Perquè de vegades tu penses que pots fer certs moviments perquè tens el record aquell, justament, intentes executar-los, però, clar, muscularment, corporalment, no estàs preparat, perquè no estàs entrenant igual, no? I llavors és quan hi ha trencaments fibrilars, quan hi ha possibles lesions, no? Llavors, per una banda, està bé tenir memòria muscular, però és com una arma de doble tall.
Sí, perquè t'aporta potser la confiança, que d'alguna manera potser no t'envalentonaries allò de dir hòstia, sí, m'hi llenço i ho faig, o estic capacitat per fer-ho. I potser és, bueno, que potser tens 20 quilos aquí d'airbag central que no n'opinin el mateix, no?
Sí, sí, o simplement, no sé, activitats com gimnàstica esportiva, no? Ostres, jo de jove feia un mortal enrere, un mortal endavant, feia el flip-flac o el que fos. Ara veus algú fer-ho a la platja, dius... Ostres, jo això ho feia. Algú que sigui molt atrevit dirà, va, vaig a provar-ho. Jo ara mateix no em veig capacitat de fer això, no? Doncs hi ha gent que ho prova, i és quan es trenquen i es fan mal.
Jo ja et dic, com no ho he provat mai ni ho he fet mai, és un ideari que encara no m'hi trobaràs, ja t'ho dic ara. Edu, precisament per anar desgranant una miqueta més alguns aspectes que ens falten. Mencionàvem, per exemple, l'aspecte de la muntanya, també el del ciclisme. Ara també s'obre un nou ideari amb el fet de les activitats grupals, els esports col·lectius de tota la vida, que també s'han de reformular una miqueta amb l'aspecte de la pandèmia, no? A nivell de preparació, de pretemporada, de tot plegat. No sé què ens podries dir també al respecte d'això.
Sí, la veritat és que s'ha de plantejar tot des de... O sigui, però no només en quant als entrenaments, sinó les competicions. O sigui, encara que siguin esports individuals, el fet de que tu estàs compartint un espai bastant petit amb molta gent al teu voltant implica riscos, no? Llavors, jo crec que aquí ha d'haver-hi un plantejament global de dir, ostres, què fem amb les curses, com les organitzem, com ho gestionem això per minimitzar riscos, i veure què es pot fer en el futur, no? Jo amb això, la veritat és que penso més en que hi hagi una solució pel virus que no pas que hi hagi un replantejament global de tot això, no? Perquè és que certament és complicat. Però crec i m'agradaria pensar que abans se solucionarà el tema del Covid abans que no es faci un replantejament total, no? Perquè és que si no estàs veient esportistes professionals que es lesionen molt fàcilment, competicions descafeinades, competicions sense públic, que al final també és un esport però és un espectacle, no?, que mou molts diners al darrere. I després amb l'esport amateur, doncs també, no? Ostres, a mi m'agrada anar a les curses i competir en igualtat de condicions i no fent una contrarrellotge, perquè és que per fer una contrarrellotge ja tinc l'Strava i competeixo virtualment amb molta gent que estan allà posats, no?
Clar.
Llavors, jo confio més en que hi hagi una solució del Covid que no pas que hi hagi un replantejament de l'altre.
Perquè és veritat que ja s'han mirat de fer alguns experiments, no? Com per exemple les sortides esglaonades, quan abans es feien massives, els punts d'avituallament, que també s'han articulat d'una manera diferent, o el fet d'anar per trams, això que comentaves ara, no? De buscar més la contrarrellotge segurament que no pas tant el component més actiu de la cursa.
Sí, les sortides així esglaonades, això ja fa molt temps que es fa, en triatló. En triatló, clar, moltes vegades estàs limitat per l'espai a l'hora de sortir a l'aigua i aleshores fan el que es diu com el Rolling Stars, no? Que és les sortides així amb grupets reduïts. Jo n'he fet unes quantes d'aquestes i la sensació que tenia és que no m'agradava. A mi m'agrada la cursa, no com una contrarrellotge i una lluita contra mi mateix, perquè això ja ho faig amb els entrenaments, sinó el que m'agrada és l'afrontament directe al joc. És com, ho comparo moltes vegades com si estiguessis fent una partida de pòquer, no? Estàs mostrant la teva fortalesa, de vegades les amagues, vas fent canvis de ritme, atacs, i això només es pot fer en el cas de que tothom surti a l'hora i els que, si tu adelantes algú, és que vas una plaça davant. No és perquè has sortit 10 minuts abans i tu igualment ja anaves per davant seu, no? Llavors, a mi això no... i crec que molts esportistes sobretot la part del davant, no? La gent que no va anar a fer un finisher o no va anar a fer un temps per ells mateixos, sinó que van a competir una mica, crec que la gràcia està en això, no? En sortides per tothom al mateix, de forma simultània, i arribi primer és el que guanya.
Al final també en aquest frec a frec que comentaves tu ara també intervé el factor mental, que també ho apuntaves tu d'una manera, que és on molts esportistes, sobretot dels top, s'acaben fent forts, no? En el fet de que veus a l'altre que potser està patint més que tu i tu s'ha jugat una mica més amb això, o al contrari, algú que dona la sensació que està molt rebentat, però tot i així et continua aguantant la tirada, no?
Sí, 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 però bueno, pensa que també el fet de curses contra rellotge és infernal, perquè clar, tu estàs allà sol amb el teu esforç i estàs donant el teu màxim per tal de que no hi hagi ningú que no tinguis controlat, que vagi per darrere o que vagi molt per davant i que no sàpigues que està fent un temps millor que el teu, no? Llavors, clar, això t'obliga a, des de la sortida fins a l'arribada, doncs, donar-ho tot. I, per tant, psicològicament no sé què et diria que és més dur. Jo quasi bé prefereixo, ja et dic, el joc directe amb els rivals, que no pas el joc amb la meva ment d'anar pensant tota l'estona, vinga, 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 som-hi, no afluixis, no afluixis.
Edu, ho mencionàvem abans, per exemple, l'aspecte de les pretemporades. Mencionaves tu abans, per exemple, el risc de lesions quan ja fa temps que no practiques alguna cosa o quan has perdut una mica del ritme al que venies acostumat. Parlo sobretot ja d'esports col·lectius, però això també és aplicable, evidentment, als individuals. Com s'ha de mirar de fer aquesta pretemporada? Perquè al final ha succeït que, per exemple, es va reprendre la competició, per exemple, en futbol, bàsquet o d'altres esports, ràpidament, gairebé sense un procés de vacances, s'ha tornat a la competició amb els hàndicaps de la preparació física que això té, no? Que al final és que no s'acaba d'articular exactament el fons físic de la manera que segurament voldria el preparador.
La veritat és que cada esport, en aquest sentit, és un món. Jo, si fos un futbolista professional que tenen molts, molts calés, jo el que faria seria, en comptes de gastar-me els calés amb un Audi, amb un Porsche, amb un Ferrari, amb el que sigui, el que faria seria instal·lar-me una instal·lació a casa que fos impecable, que pogués entrenar com si estigués al Camp Nou, si convé, no? Perquè tenen els recursos per fer-ho, tenen espai i ho poden fer, no? Llavors, inclús jo crec que els clubs haurien de demanar un nivell de professionalitat i una implicació amb la seva condició física màxima, perquè és que el que no pot ser és que vagin fent activitat i que vegis que els amateurs, com jo, doncs estiguem entrenant més que segons quins esportistes professionals que cobren una milionada, no? Que això es veia, no? Entrenant a gent així amb el confinament i això, la gent supercompromesa amb els seus entrenaments com si fossin professionals igual, no? Llavors, el problema també és un factor mental i després també, clar, si tu estàs parlant d'esports col·lectius com el futbol, el bàsquet, que necessites doncs de la interacció amb els altres companys perquè hi hagi un bon rendiment, perquè no és una qüestió només física, sinó que hi ha sistemes de joc, tot el component tècnic, tot això, clar, això ho complica. I després també hi ha un cert desordre mental de que tu normalment estàs programat, que saps que la temporada comença tal dia i més o menys la cosa va increixent fins que arriba les partits més importants de l'any, no? En això també tens un desordre mental que només aquells esportistes que siguin capaços de reformular-se el repte, d'adaptar-se amb aquestes circumstàncies tan canviants, doncs són els que seran capaços de competir amb les millors condicions. Però a veure, s'ha de ser conscient de que no és el millor escenari per un esportista d'èlit ni un esportista professional.
Clar, perquè entenc que al final aquest canvi d'edat és, fins i tot m'atreviria a dir en d'altres esports, també afecta molt els períodes de recuperació i readaptació, no?
Sí, a veure, és que clar, és el que deia, també depèn de cada esport. Amb els esports de resistència, per exemple, hi ha una imatge molt gràfica i és que tu quan fas un cafè, poses la cafetera allà i llavors surt l'aigua per dalt i surt de molta pressió i després per sota va sortint a poc el cafè, val? Doncs amb l'entrenament és una mica igual. Tu el que fas és poses els entrenos i llavors de mica en mica van sortint els resultats. Llavors, clar, requereix d'una programació bastant acurada. Si us fixeu el que va passar l'altre dia amb Linneus, amb l'Egan Bernal, al Tour de França, ostres, no s'havia vist mai en els últims anys, no?, que un equip com Linneus, el seu líder, el cap de files, es quedés despenjat a tants quilòmetres, no? Això és senyal que realment no s'ha acabat de trobar una preparació òptima per aquest any tan estrany, no? Aleshores, doncs, fa que sigui tot molt, molt, molt complicat.
Doncs, Edu, jo crec que més o menys hem anat desgranant tots els aspectes de la preparació física pel que fa a aquesta pretemporada, no?, i alguns consells fins i tot de cara a reenganxar-se a aquesta activitat, sabent trobant, evidentment, l'activitat més idònia o la que més ens agradi a cadascú, que al final tots som molt diferents i a cadascú ens agraden coses diferents, però com a mínim sí que crec que hem desgranat una miqueta tot plegat. Edu, agrair-te, evidentment, que un any més estiguis amb nosaltres i ja anirem parlant d'altres aspectes de la preparació.
Perfecte, gràcies a vosaltres per continuar confiant-hi. Senyal que el que vaig explicant encara té internet.
Va agafant fruit, Edu?
Molt bé.
Una abraçada forta.
Gràcies, adéu.
Doncs nosaltres que ho deixem aquí. Jo crec que avui ha estat un programa força divers. Hem parlat de cooperació, hem parlat de preparació, de teletreball, fins i tot de música clàssica. Jo crec que hem parlat gairebé de tot. Fins i tot hem tingut un becari infiltrat a Barcelona que hem aprofitat també per fer una miqueta de conya amb l'Oriol Vidal. Per tant, nosaltres, si us sembla, ho deixem aquí i ara us deixem amb el flash informatiu i amb l'Andorra Actualitat Vespre. Fins ara!